Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Als carrers i comerços de Sant Cugat s'han omplert d'esperit nadalenc amb les Nadales al carrer. Fins a 9 corals d'infants, joves i adults s'han sumat a la iniciativa impulsada per l'Escola Fusió i Sant Cugat Comerç, tal com ha explicat la cap d'estudis de l'Escola Ricomà, Araceli Muñoz.
Per nosaltres és una tradició ineludible perquè vam començar abans que es fes les Nadales al carrer a Sant Cugat. Nosaltres amb l'escola a Mollet ja havíem començat a fer-ho i llavors quan vam venir per primer any a Sant Cugat encara no es feia i vam començar a sortir nosaltres i després ja ens vam adherir a la resta d'escoles de música.
La tradició nadalenca ha recorregut els comerços de la ciutat fent parada obligatòria a la plaça de Barcelona, on han pogut gaudir d'una xocolata calenta i de la inauguració del pessebre. La cita prèvia per al campament reial s'obre aquest divendres a les 7 de la tarda. Els emissaris de Ses Majestats als Reis d'Orient s'establiran al claustre del monestir a partir del 2 de gener per rebre les cartes de tots els infants de Sant Cugat. Així, tots aquells que vulguin lliurar les seves cartes ho podran fer de 3 a 9 del vespre. A més, el campament estarà adaptat per infants amb TEA i altres col·lectius amb necessitats especials de 3 a 4 del migdia, amb unes condicions especials de so i de llum. El Quinto de Nadal torna al pavelló 2 de la Rambla del Celler del 25 al 29 de desembre, enguany posant el focus en la defensa de l'habitatge digne. Sota el lema "El Quinto cantem les cotorres, fem fora els voltors", la tradicional proposta nadalenca, organitzada i autogestionada pel Cal Temerari, fa una crida a plantar cara i construir una ciutat per a les persones, no per a l'especulació. Així, els impulsors de l'activitat decoraran de manera especial el pavelló per reivindicar l'habitatge digne i crear un gran saló popular. A més, recorden que des de l'organització no es toleraran actituds masclistes i LGTBI-fòbiques i que el Quinto compta amb un protocol específic per prevenir i actuar davant d'aquestes agressions. I nova jornada de vaga aquest dimecres a l'Institut Escola Catalunya dels treballadors contractats per Paidos Fundesplai per la manca d'acord amb la presa i l'Associació de Famílies d'Alumnes del centre. La vaga serà de 7:45 del matí a 8:45 del vespre i no es prestarà el servei d'acollida de matí i tarda, el servei de cuina i menjador i les extraescolars. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts. I això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Salutacions, molt bon dia a Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas al control tècnic, Sara Vella a la redacció, Alba Triador a la producció i al guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres, 18 de desembre, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem donant resposta a la consulta de la setmana al consultori del Faves Comptades. Avui, rutines facials. I afegirem una dosi d'actualitat amb la tertúlia política i la participació dels diferents partits amb representació al ple, sota la batuta del periodista de Cugat Mèdia, Joan García. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim d'economia. A l'espai de Sant Cugat Empresarial parlarem amb Maria López, de Teca Sàbat, un dels associats històrics. I afegirem una mica de patrimoni per saber què ofereix l'Arxiu Municipal per celebrar el Nadal. I per acabar, parlarem de gastronomia i dels sopars i dinars de Nadal d'empresa i amics, amb Gerard Pintó, de The Play Cook. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
faves comptades. El consultori, amb Sara Vella. El consultori, l'espai on cap dubte, es queda sense resposta.
Ja hi tornem a ser una setmana més al consultori del Faves Comptades, l'espai on els oients ens podeu exposar els vostres dubtes i nosaltres en busquem la resposta. Avui parlarem de rutines facials. Sentim la consulta que ens ha enviat la Clara.
Hola, bon dia. Soc la Clara i fa poc vaig animar-me a comprar una crema hidratant per la cara. Tinc 35 anys i la veritat és que tinc bastant bona pell, per això fins ara no m'havia preocupat per aquest tema. Però ara que tinc la crema, penso que potser seria un bon moment de començar una rutina facial d'aquestes que estan tan de moda, no? El problema és que no sé ni per on començar. Em podríeu ajudar? Moltes gràcies.
Per respondre a la Clara i a totes aquelles persones que es trobin en una situació similar, tenim amb nosaltres la Cristina Hernández, directora de GLAM, un centre d'estètica ubicat al carrer Francesc Moragas, número 6. Hola, bon dia, Cristina.
Hola, Sara, què tal? Bon dia. Encantada.
Què penses tu? És bona edat, als 35 anys, per introduir una rutina facial?
Bueno, és una molt bona etapa en què molts comencem a notar doncs, els primers signes de la pell. Introduir una bona rutina facial doncs, a aquesta edat doncs, no només és bona idea, sinó que ens pot ajudar, no?, a mantenir la pell doncs, sana i prevenir una miqueta aquests primers signes de l'envelliment.
Perfecte. Segons la teva opinió d'experta, a quina edat hauríem de començar a posar més atenció a la higiene facial? Llavors, així, als 35, diries?
L'edat és molt particular segons les necessitats que cadascú tingui, però si és una bona edat, o per exemple els 12-13 anys que ja comencem, no, amb els primers granets, l'edat és molt personal.
Però diríem que mai està de més, tenint en compte la higiene. Molt bé. I què ha d'incloure per tu una bona rutina facial i en quins moments l'hem d'executar? Matí i nit, només matí, tu què recomanes?
Bueno, nosaltres sempre fem que les rutines són molt personalitzades segons el tipus de pell que tingui la persona, però evidentment sempre és una bona neteja, desmaquillar-se, tonificar-se, fer servir un bon sèrum, una bona crema i sobretot és el més important, és la protecció solar.
Aquesta rutina s'ha d'anar modificant segons l'època de l'any o l'edat que tinguem?
Doncs mira, Sara, jo sempre poso l'exemple que la pell és com la roba. Vull dir, nosaltres no ens posem la mateixa roba doncs, a l'hivern, perquè tenim fred, i llavors al calor o a l'estiu. Llavors la pell és el mateix, no té les mateixes necessitats en cada estació o cada coseta.
D'acord, perfecte. I fa un moment parlaves de la crema solar, que dius que sempre s'ha d'incloure la rutina facial. Sempre vol dir que a l'hivern també? I els dies de pluja també?
A l'hivern també. Encara que nosaltres veiem que el sol no hi és o no ens dona, és molt important posar-se sempre la protecció solar perquè els rajos doncs, poden influir igualment encara que estigui el dia doncs, nuvolat.
D'acord. I si tenim una pell atòpica, per exemple, necessitem una rutina especial?
Doncs sí, la pell atòpica necessita un cuidat especial. Aquestes pells són molt més sensibles, són més seques, més propenses, no, a la inflamació, així que és important sempre utilitzar productes molt suaus, hipoal·lergènics i sense fragància, sobretot.
Molt bé. I a banda d'aquests consells d'higiene que fem a casa, ens recomanes algun tractament per gaudir millor de la millor pell possible, perdona?
Doncs ara a GLAM, ara d'aquestes festes, tenim un ritual facial que és dissenyat per rejuvenir, revitalitzar la pell, amb partícules d'or, que és un tractament superespecial de cara a aquestes festes.
També es pot regalar?
També es pot regalar.
Molt bé, perfecte. Jo et vull fer una última pregunta molt concreta. Si sóc una persona que tinc molt poc temps, pel que sigui, per exemple, tinc una criatura petita, ara mateix et dic, mira, és que jo no em puc comprometre a fer una rutina tan extensa com la que m'has explicat, què és el mínim que hauria de fer cada dia?
Tot sobretot, quan estem a GLAM, el més important és parlar amb les nostres clientes, amb els nostres clients, i fer unes rutines molt personalitzades, sobretot a l'estil de vida que tingui. Evidentment, netejar-se i desmaquillar-se i posar-se una crema és el més important, però sempre tenim una personalització segons el temps i tot que tingui la clienta. Això no és problema, Sara.
D'acord, perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Cristina.
A vosaltres per convidar-nos, a Glam. Moltes gràcies.
Fins aviat.
El consultori, amb Sara Vella. Si vols resoldre un dubte i necessites el coneixement d'un expert, envia'ns una nota de veu amb la teva petició al 683 27 36 59 o un correu electrònic a favescomptades@cugat.cat i nosaltres ens encarreguem de la resta. El consultori, l'espai on cap dubte, es queda sense resposta.
Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Estimats Reis Max, sóc la Greta. Aquest Nadal us demano un pis per a mi i la meva mama, per jugar, fer els deures, descansar o convidar les meves amigues. Volem un lloc on estar tranquil·les.
A Catalunya, la meitat de les famílies amb infants no tenen lloc adequat on viure. Fes que una llar digna no sigui una carta als Reis. Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Aquest Nadal, vine a fer les teves compres al Sant Cugat Shopping Centre.
Troba tot el que necessites per sorprendre els teus familiars i amics i gaudir d'unes festes inoblidables. A més, diverteix-te amb les nostres activitats màgiques sota el lema Dolç Nadal del 13 al 23 de desembre, on trobaràs...
Pista de gel.
L'arribada del Pare Noel.
Ruleta de premis.
Bicicletes solidàries.
Fotocall interactiu.
Trenet virtual del Pare Noel.
Viu un Dolç Nadal i fes d'aquestes festes quelcom especial. T'esperem al Sant Cugat Shopping Centre.
La música descriu el territori.
La paraula descriu la música.
Música i paraula.
Paraula i territori.
A través dels instruments de cobla,
les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies, visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Dona la teva pell i al teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al Cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695-937-569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Viu el Nadal amb nosaltres.
Com ens agrada el Nadal!
Molt bon dia. Avui falten 13 dies per canviar d'any, tancar el 2024 i donar la benvinguda al 2025. I la pregunta en aquesta tertúlia política a Cugat Mèdia és la darrera d'aquest 2024, amb una pregunta molt adient i molt oportuna. Com valoreu políticament el 2024 i qui millor que amb representants dels diferents partits polítics que integren el consistori? Primerament, farem les pertinents presentacions, donem la benvinguda, saludem ja amb un bon dia al Jordi Puigneró, tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital, de Junts. Jordi, bon dia.
Molt bon dia.
També al Bernat Picornell, d'Esquerra Republicana, el segon tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat. Bernat, bon dia.
Bon dia.
Al José Gallardo, regidor del PC, bon dia.
Bon dia.
Al Borbenejam, encara no ha arribat, del PP, a Marco Simarro, regidor de la CUP, bon dia.
Bon dia.
Marco Rodríguez, regidor de Vox, bon dia.
Bon dia.
I finalment el Ramon Gutiérrez, portaveu del grup municipal de Sant Cugat en Comú Podem, bon dia.
Bon dia a tothom, és avui, eh? Fatal.
Sí, has estat jugant una mala passada aquest fred, eh? Ha començat abans.
Bueno, sí, això sí, però que dic que tothom és avui, que fatal.
Bé, convida els partits a qui vol. Però, en tot cas, és l'última tertúlia d'aquest 2024 i començarem amb aquesta pregunta que llancem ja sobre la taula. Com valoreu políticament el 2024? Per ordre, en aquest cas, serà el Jordi Puigneró qui començarà valorant políticament aquest 2024.
Entenc que és una valoració des de la perspectiva de Sant Cugat.
Correcte,
no?
Municipal,
totalment municipal, no? Totalment global,
municipal,
no?
Totalment Sant Cugatenca.
D'acord. Bé, doncs és el primer any de mandat d'un nou govern, després de 4 anys d'un govern tripartit a la ciutat, i nosaltres des de Junts doncs, en fi, ho enfoquem des d'una perspectiva en positiu, i podria dir moltes coses, però potser em destacaria doncs, 3 o 4. La primera és, en fi, ja és un govern que ha fet un pressupost. Ho dic, pot semblar una novetat, però és que l'anterior govern l'últim any no va fer pressupost. Per tant, tenim un pressupost, la ciutat té un pressupost. Agradarà més o menys, segurament doncs, que les forces de l'oposició... A les forces de l'oposició, doncs, no els hi... En fi, trobaríem moltes millores. Ens sembla que tenir pressupost, i a més tenir-lo en temps i forma, per tant, tenir-lo aprovat a primera... En primer d'any, doncs...
Les coses del directe, Jordi. Ara.
És un boicot per part del Partit Popular a la meva intervenció. En tot cas, no veurem més a part. Per tant, tenim pressupost i, per tant, la ciutat entra a estar, en fi, amb la normalitat de poder tirar endavant doncs, iniciatives, perquè tenim pressupost, la llei més important, o és l'iniciativa més important política que es fa, diguéssim, doncs, que fa un govern al llarg d'un any. No? Altres qüestions per mi, potser destacades. Una altra també ha estat el fet de, i aquí vull agrair el consens de la majoria de partits, del consistori, de trobar una solució a un problema que veníem arrossegant, que no és de l'anterior mandat, sinó que és de feia molts més anys, que és el de la mirada, l'escola de la mirada. Per tant, crec que aquí tots hem fet un esforç per acostar posicions i per resoldre una problemàtica d'una escola que està doncs, en mòduls i que s'ha trobat una ubicació en aquest sentit doncs, en fi, que no té incerteses judicials i que per tant tirarà endavant, de fet està tirant endavant i per tant també resolució d'un problema, i en aquest cas doncs, amb el consens de tots els partits, excepte el PSC, que té una altra posició en aquest tema. També destacar, per mi, un element molt important, que és el de reduir el nombre de dies de forma substantivament pel qual es comencen a tramitar les llicències d'obres. Aquesta era una problemàtica que també hi havia sobre la taula. L'Ajuntament donava llicències d'obres en molts mesos i ara, com a mínim, això s'ha reduït a l'inici de tramitació a 70 dies i, per tant, crec que és una bona notícia, diguéssim, en aquest sentit. I per acabar, per no allargar-me més, crec que una de les notícies d'aquest any ha estat el fet de que Sant Cugat ha esdevingut partit judicial. Això és una molt bona notícia per la ciutat, perquè vol dir que tindrem jutjats. És una reivindicació de fa més de 30 anys, que ho havien intentat molts alcaldes i alcaldesses, que mai ens en havíem sortit i que, per tant, aquesta sigui una realitat. Evidentment no els tindrem demà, però ja hem iniciat el camí de no retorn, per dir-ho així, cap a tenir jutjats a la ciutat, que és un servei que tota ciutat de 100.000 habitants doncs, ha de poder tenir, i Sant Cugat també.
Bernat Picornell.
Bé, bon dia. De vegades fer mirada endarrere a un any costa, perquè al final doncs, estem doncs, immersos en un dia a dia doncs, que complica, no?, aquesta mirada doncs, llarga i sobretot doncs, de retrospectiva, no?, de la feina que s'ha fet i així de fet. Nosaltres vam començar l'any explicant que teníem molts reptes damunt de la taula i crec que, malgrat que els anem treballant, els reptes són molt grans i, per tant, doncs, els problemes que té la ciutat doncs, en molts àmbits, que són els problemes que té el país també doncs, en la majoria d'aquests àmbits, i segueixen sent. I, per tant, el que ens mandata o el que hem de seguir fent és seguir treballant doncs, perquè, justament, aquests reptes que té la ciutat, que són majúsculs, doncs els puguem anar abordant doncs, en tota la seva doncs, dimensió, malgrat que, com dic, són enormes i moltes vegades, doncs, amb la petita intervenció doncs, que pots fer doncs, en un curs polític, doncs, o en un any, en aquest cas, doncs, no acabes doncs, de veure els fruits d'aquesta feina, no? I em refereixo, doncs, per exemple, doncs, a coses que hem posat damunt de la taula sempre nosaltres, no? Que és el problema de l'habitatge de Sant Cugat, que crec que és un problema doncs, reconegut i doncs, recolzat doncs, per tothom, perquè efectivament doncs, Sant Cugat té una problemàtica en aquesta qüestió. Hem treballat, seguim treballant doncs, amb diferents projectes que han de presentar, s'han de poder veure la llum doncs, en els propers mesos, al llarg del proper any, però fins que no ho fem, doncs, moltes vegades sembla doncs, que el problema segueixi sent-hi, perquè, de fet, el que pateix doncs, la ciutadania en el seu dia a dia doncs, és molt elevat, no, el problema. En aquest sentit, també una altra cosa que nosaltres havíem apuntat és que la ciutat doncs, té uns alts nivells de desigualtat, no? I en aquest sentit doncs, els serveis socials doncs, cada vegada doncs, treballa més, perquè és veritat doncs, que la resposta que necessita la ciutadania doncs, això, al dia a dia doncs, cada cop és més complexa i hem de seguir treballant en un any és evident que totes aquestes coses, doncs, evidentment, no les resols, les hem de seguir posant damunt de la taula, hem d'estendre la mà doncs, per treballar-ho amb tots plegats i tots aquests reptes intentant quedar-los doncs, de la millor manera que podem fer en clau estrictament local. És evident que moltes d'aquestes qüestions doncs, no tenen resposta únicament local, però tot el que puguem fer des d'aquí és fonamental i és molt important doncs, per molta gent doncs, que, com deia, no pot accedir a l'habitatge, no pot arribar a final de mes, té doncs, determinats problemes doncs, que cal encarar i crec que ho hem de seguir fent.
Molt bé. José Gallardo, del PSC.
Sí, bueno, ara mateix es deia el senyor Puigneró el tema de que s'havien aprovat els pressupostos, però aprovar els pressupostos no vol dir donar resposta a necessitats reals de la nostra ciutat, en aquest cas. Per tant, nosaltres el que veiem és que potser no hem aprovat els pressupostos al dia, però nosaltres vam haver de fer front en el seu moment, al mandat anterior, a arreglar tots els contractes que estaven sense de manera a posar al dia a la nostra ciutat. Una deixadesa bastant important en aquest cas per l'anterior govern, no?, de Convergència i Unió en el seu moment. Per altra banda, aquests pressupostos no donen resposta com he dit, el tema de donar resposta a les necessitats d'equipament, a les necessitats de, a les necessitats culturals, a les necessitats de cooperació. Vam veure el tema de la festa de la tardor, les seves reivindicacions, per tant, de cooperació tampoc s'ha invertit, el tema d'habitatge tampoc s'ha fet res. Tot el que d'alguna manera s'està executant ara són coses que venen totalment del mandat anterior, des del carril bici de Carter Rubí, l'estany de la Guinardera, tots aquests temes són, no són nous, són tots heretats. O sigui, en dos anys no han fet absolutament res nou, en aquest cas, i jo crec que això també s'ha de dir. Sí que és veritat que s'han fet coses com són els jutjats, però són temes de ciutat. Jo crec que no és una cosa única del propi govern, sinó jo crec que de tots els partits que estem aquí representats, o la majoria, i d'altres entitats de la ciutat. I repeteixo, també hi ha coses que jo crec que no s'han fet malament. Posava en valor el tema de la mirada. Jo crec que el de la mirada no està solucionat en aquest cas. Jo crec que està més complicat que mai, i fins i tot els pares han sortit dient que se senten enganyats directament. Per tant, jo crec que és un tema que haurem d'afrontar de futur, i en aquest cas jo crec que és un any que no és per llançar coets en aquest cas. I jo crec que s'han de fer moltes millores a dia d'avui. Per tant, aprovar els pressupostos no vol dir, repeteixo, donar solucions a la ciutat que tenim avui dia.
Molt bé. Álvaro Benejam, del PP.
Bueno, hi ha moltes coses a destacar, no? Però jo el que diria és que a un govern d'una ciutat com Sant Cugat, no?, i com qualsevol altra, el que se li demana per part de la ciutadania és una bona gestió, com a primer deure d'un govern local, una bona gestió. I què voldria dir bona gestió? Voldria dir que la ciutat estigui ben gestionada en termes de mobilitat, en termes de manteniment, en termes de gestió dels diners públics, en termes d'inversió, en termes de previsió de futur, no?, de moltes coses. Però els problemes que tenim avui, que en tenim molts, són conseqüència no només d'aquest any, 2024, sinó dels anys anteriors, no? S'ha parlat ja de la gestió del tripartit, i evidentment estic d'acord amb qui opini que la gestió del tripartit va agreujar molts dels problemes que tenia Sant Cugat, que ja venien d'abans, o sigui, no són exclusius del tripartit. El tripartit d'Esquerres va aconseguir que les llicències d'obres que trigaven un any... No és veritat, Ramon? Vale, pues, ho semblava. Ho semblava. Que trigaven un any, acabessin trigant dos anys. Dos anys. Per tant, el que has fet ha sigut doblar el problema. Els problemes de manteniment de la ciutat, que avui dia tenim encara una concessió, una empresa concessionària, amb els vehicles obsolets, no?, i amb alguns inservibles, ja, i per tant s'està gestionant un contracte nou, evidentment, però no estarà que ve de l'anterior govern, jo no dic que no, però bueno, són problemes a agreujats.
Estava caducat el 19 ja, quan vam...
Sí, però són problemes...
No, sí, va, està caducat.
Sí.
Però va ser l'únic que no els van deixar arreglat, sí. La resta els vam arreglar tots.
Bueno, continuo. Clar, agravats, el de manteniment en l'època del tripartit, d'arranjament de problemes als carrers acumulats històricament, no es va fer cap esforç, cap, i bueno, i tantes altres coses, no? El govern actual ha posat mesures? Sí. Ha guanyat en gestió, en capacitat de gestió? Sí, però falta molt. Falta molt. Evidentment, la primera herència que va rebre aquest govern, i ho vull recalcar, és el no tenir pressupost del 2023. Vale? És la primera batalla a la qual es va tenir de fer front, i entenc que va ser doncs una irresponsabilitat bestial per part del tripartit, vale? Perquè això és una herència enverinada. Clar, guanyar en gestió, doncs s'ha de fer un sobreesforç, crec que s'ha intentat, però que el bipartit actual, Junts-Esquerra, tampoc està donant resposta, o almenys a l'altura que Sant Cugat necessita. Per què? Perquè en termes de manteniment, per exemple, que és una de les reivindicacions principals de la ciutadania, no hem guanyat gaire, o de moment poc, hem guanyat poc, però és que el pla que hi ha per arranjament de carrers de moment no existeix, i si existeix nosaltres no en tenim coneixement, i l'únic que hem vist és una dotació superior al pressupost del 2025 en arranjament de carrers, que a totes luces ja sembla insuficient, perquè amb el dèficit que portem, que l'any 2017 ja estava comptabilitzat en 14 milions d'euros, sense tenir en compte tots els problemes existents, sinó només els denunciats, i que no s'ha fet res des de llavors per no saber cap pla de xoc, doncs llavors, avui dia, no sé quin serà l'import, però potser superem els 25 milions o més, no sé. Però, clar, i fer 5 milions d'euros addicionals, o 4 i mig, en 2 o 3 anys, doncs, és evidentment insuficient, perquè cada dia es malmeten coses a la via pública. Per tant, els problemes continuen. El 2024 jo crec que hem millorat en gestió, com a conclusió, però que falta molt.
Marcos i Marro, de la CUP.
Bon dia. Bé, jo crec que, Álvaro, m'encanta perquè sempre treus a la rèmora del tripartit. No sé si és perquè no vas estar al ple durant aquests 4 anys, llavors necessites, doncs, anar-ho traient constantment. I llavors ens han preguntat per l'últim any, posem-li any i mig perquè així fem el corolari.
Jo sé que fastidia, sé que fastidia. No, i tenia responsabilitat en gestió.
No fastidia especialment, la veritat. Em fa gràcia perquè al final és una descontextualització bastant important. En tot cas, jo anant-nos a aquest any que preguntaves i potser fent una mica agafant el darrer any i mig, jo crec que s'ha vist una escena molt, molt clara i anava a dir que el govern o creiem que no està entenent i per tant no està atenent les necessitats, les que nosaltres creiem que són prioritàries en termes dels cinquatens que tenen més dificultats doncs per arribar a final de mes, per pagar-se l'habitatge, els recursos i el que és el dia a dia, no? I això crec que es constata una mica en el relat, que és absolutament diferencial entre els dos partits de govern, no? Perquè les prioritats que han esmentat doncs, són bastant diferents. Potser ells diuen que es complementen, però la nostra sensació és que hi ha una clara diferència, hi ha un lideratge molt, molt important per part del govern majoritari, que és Junts, i crec que Esquerra, malauradament, doncs, té un paper molt, molt secundari en aquest sentit, no? I jo crec que això, més enllà de fer analista tertuliano, doncs, també es materialitza en qüestions com el pressupost del 24, no? Això ho vam dir, no vull fer un debat de pressupostos, però crec que materialitza una trajectòria del darrer any i mig, no? Al final, per exemple, en l'àmbit de polítiques socials, ho vam dir, la despesa prevista es manté i es manté en un sentit continuista respecte a com l'hem deixat nosaltres, que vam quasi triplicar la despesa per recursos en polítiques socials, i mantenir-la vol dir a la pràctica reduir el suport quan la inflació puja, quan la despesa del teu dia a dia de la cistella de la compra, de l'habitatge, quan tot no deixa de pujar de preu, els recursos públics que hi ha per atendre segons quines problemàtiques es mantenen iguals, doncs a la pràctica tu estàs reduint a l'esforç públic en donar suport a les famílies de la ciutat que ho necessiten. I en el tema d'habitatge, doncs també ho vam dir, no? Perquè la regidoria d'habitatge com a tal no té, diguem-ne, capacitat ni recursos propis com per desplegar una política estratègica. Si bé hi ha promocions que s'estan treballant molt a foc lent, i de fet venen moltes d'elles també del mandat anterior, la regidoria d'habitatge apenas té una partida d'uns 70.000 euros, crec que era, i després hi ha una transferència a promoció a l'empresa pública. Llavors, no hi ha una visió estratègica a portar-li a la regidoria d'habitatge, no? Llavors, nosaltres en aquest sentit doncs, creiem que hi ha una sèrie de problemàtiques estructurals, socials, que són pròpies d'aquesta ciutat, d'una ciutat que és cara i que t'han dit a elititzar-se molt, i el govern no hi dona resposta com nosaltres creiem que hauria de fer-ho, no? I això, doncs, bueno, jo per això deia que avui es veu clarament les diferències entre els dos partits que governen, i penso que en aquest cas doncs, Esquerra no se sent capaç de posar part de la seva agenda política en el conjunt del govern, i això al final es nota tant en pressupostos com en altres, com en moltes altres qüestions.
Marco Rodríguez, de Vox.
Sí, bon dia. Bueno, com valoreu políticament el 2024, no? Jo hablaré de mi libro, no? Yo valoraré nuestro trabajo realizado por Vox, no, en durante este 2024. Y bueno, lo valoramos de una forma muy positiva, ¿no? El trabajo realizado no es que nos autoevaluemos nosotros, sino es la percepción y es lo que nos expresan los vecinos, ¿no? De forma diaria en la calle, en las carpas, nos muestran su cariño, nos felicitan, nos muestran su respaldo, ¿no? Y este cariño, este respaldo y estas felicitaciones que recibimos de los vecinos, al final vemos que Vox está transmitiendo ilusión y esperanza, ¿no? Y no deja de ser la única alternativa al consenso woke y al consenso progre actual, ¿no? Del panorama político municipal y nacional, ¿no? Y esto es nuestra motivación, ¿no? Es nuestra motivación para seguir trabajando en todos aquellos aspectos que vemos que nos reclaman todos los vecinos y familias de San Juan de Vallés, ¿no? Porque no hemos conseguido y no hemos asolit, ¿no? En catalá todas aquellas demandas que una día tras día reclamamos, ¿no? Por ejemplo, ser una referencia, que San Juan sea una referencia y sea la excelencia, por ejemplo, en una ciudad de limpieza, ¿no? San Juan sigue siendo una calle con falta, perdón, San Juan sigue siendo una ciudad con falta de limpieza, con falta de mantenimiento en las calles, en las aceras, ¿no? No hemos revertido el grave problema de la vivienda, ni se va a revertir con las medidas que está adoptando el gobierno actualmente, ¿no? Seguimos con una asfixia fiscal, y repito, sí, asfixia fiscal, que soportamos todos los contribuyentes en San Juan de Vallés. El gobierno actual colabora de alguna forma incrementando todavía más esta asfixia, ¿no? Implementando nuevas tasas y nuevos impuestos, como es la tasa de residuos, ¿no? Que sí, que ellos escudarán, que viene por Europa, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, viene por avalar la Agenda 2030, ¿no? Que todo el resto de partidos políticos avalan, y el único partido que está en contra es Vox, ¿no? Y bueno, pues llegados a este punto, Vox va a seguir fiscalizando, va a seguir exigiendo que se resuelvan tantas demandas y tantas necesidades de tantos vecinos, y mientras Vox no gobierne, pues vamos a intentar mostrar nuestras alternativas y nuestras soluciones al gobierno y pues bueno, dando la mano en este sentido para que atienda nuestras demandas.
Molt bé, ara Ramon Gutiérrez, d'en Comú Podem.
Sí, bé, moltes gràcies. Bé, jo, Magda, estic d'acord amb algunes coses que deia l'Àlvaro, dels límits, dels errors i les crítiques que podem fer a l'anterior govern de la ciutat. Jo crec que ens hem de centrar en aquest últim any. I aquí sí que no estic d'acord amb una cosa que deia, no? que ha millorat la gestió, diguéssim, a la ciutat. Jo crec que la gestió no és només presentar un pressupost, és també millorar els serveis públics i tenir en compte doncs, que les qüestions, diguéssim, troncals, no? de l'administració funcionin. I aquí què ens hem trobat? Doncs que portem ja gairebé 2 anys de mandat i encara seguim sense un pla d'acció municipal i, per tant, seguim sense una visió de cap a on hem de portar la ciutat. I pel que fa als serveis públics concrets, ha sigut un any de retallades. Ha sigut un any de retallades en cultura i aquestes són les que reconeixen, però també hi ha hagut unes retallades en exports perquè no s'ha augmentat la despesa, igual que en serveis socials. També hi ha hagut una retallada en educació. Recordem que aquest any hem perdut 30 places d'escoles bressol a la ciutat i que aquí sembla que ens n'haguem oblidat. I també hi ha hagut una retallada en habitatge, perquè hi ha hagut una aturada en la inversió durant aquest any respecte al pla 2030 que ja fa anys que tenia aprovat l'Ajuntament. Per tant, ha sigut un any de retallada en la despesa municipal, en retallades que va a qüestions directament doncs, que tenen a veure amb el principal problema de la nostra ciutat, que és l'habitatge, però que està molt relacionat amb la desigualtat, que és el principal repte al qual ens enfrontem i que, per tant, és on hem de posar el focus i la prioritat. I jo crec que mira que ràpid que estic anant, que jo crec que el principal d'allò és que ens ha faltat lideratge, o sigui, no? Gestió, però amb lideratge, no? I amb aquest pla d'acció municipal, amb aquest compliment d'emocions no? i de coses que hi ha consens al ple i que s'han aprovat, com el tema doncs, del pla d'equipaments, com el tema del pla de salut mental, etc, i que no hem avançat, no? I després un altre element que també s'ha comentat, que és el tema de la mirada. És cert que hi havia un acord sobre aquesta qüestió, però aquest acord també incorporava el treballar, començar a treballar i treballar conjuntament per fer viable la ubicació de la Guinardera. El més calent és a l'Aigüera, no? De fet, aquí el que hem vist és, com dèiem tot l'altre, molta escenificació, molta política comunicativa, molta política de màrqueting, però encara no hem parlat, no?, amb tots els grups municipals de quines són les mesures que hem de poder fer per fer viable aquesta ubicació. I al revés, ens estem trobant que ja s'està descartant, no? Quan en veritat l'acord deia descartarem l'opció del bosc en el moment en què sigui viable la Guinardera, i això és el que vam acordar tots, Jordi, no? I en canvi sembla que s'està avançant ja i es posa en nom, es posa en boca nostra un acord, o no, unes parts de l'acord que no era el que teníem acordat.
Marco.
Ah, bueno.
Aneu demanant torn de rèplica?
Jo sumava una mica això que deia ara el Ramon. Jo sí que penso que hi ha hagut, sobretot pel tema de la manca de visió estratègica o de plantejament estratègic en quant a la política pública que vols fer, no? O sigui, no hi ha un pla d'acció municipal, però si no hi sigués i veiéssim que els anuncis que s'han anat fent, doncs com a mínim són coherents, doncs encara també estaria bé, no? Però jo encara l'altre dia, venint cap aquí, pensava, es va anunciar una nova comissaria de policia local al costat dels Mossos on hi ha ara, però ara se suposa que aniran els jutjats en el futur, no? S'anuncia també la nova gran biblioteca, que sense entrar en el debat del pla de biblioteques, un pla de cultura que entengui quins són, com han de jugar tots els equipaments culturals de la ciutat, es va anunciar una residència pública, dient pública, obertament i comunicativament, explicitant-ho moltes vegades, una cosa que hem vist ara mateix que ja no serà així, serà entregar-li un terreny a un tercer per 70 anys per gestionar una residència privada i a veure si concerta places. I lo de la mirada també em sumo una mica, perquè nosaltres vam formar part d'aquest acord d'intentar desencallar-ho per també apropar-nos a sensibilitats polítiques que no veien gens clara la direcció que s'està prenent, però és que el que no s'està fent tampoc bé és garantir que la Guinardera sigui una ubicació idònia i desitjable. A mi m'agradaria afegir aquesta paraula, desitjable, perquè al final és fer que aquesta ubicació no només sigui idònia en termes de totes les mancances que pugui tenir a dia d'avui, que estem oberts a treballar-les, sinó que sigui desitjable pel conjunt de la comunitat educativa i del barri. Si correm el perill que fem una escola i que després no tingui demanda per part del propi barri. Crec que això és important que ho treballem i ens hi posem l'abans possible.
Jordi.
Uf, s'han dit moltes coses i la veritat és que... A veure, la primera cosa que volia dir que s'ha aprovat ara... No sé si és una llei o... que promoure bolos serà delicte, no? S'haurà de... Ho dic perquè es diuen moltes coses amb molta alegria, de coses que no s'han dit, ni s'han... En fi, el govern no ha més cap posició en aquest sentit, no? Però, bueno, en tot cas, aniré, diguéssim, responent algunes de les qüestions que s'han comentat, no?
Però en quines?
La primera. No? Sí, ara les diré.
Vale.
Dic
per saber si m'he d'apuntar el... Sí, per advocat o alguna
cosa. La primera fa referència a que aquest govern no té lideratge, que no té estratègia. Home, ja hem fet més que el que va fer l'anterior govern, que va ser posar-nos d'acord per aprovar un pressupost. L'anterior govern no va ser ni capaç de posar-se d'acord els partits que van formar el govern per fer un pressupost. Cosa que crec que diu molt, molt a favor d'aquest govern actual de Junts i Esquerra.
Perquè... Fem els bolos, Jordi.
No.
Sembla que em va aprovar 3 de pressupostos.
Sí, però l'últim any...
Jo no formava part,
sí, sí, l'últim any no van ser capaços d'aprovar un pressupost. I governaven junts, eh? No vull dir-ho amb això, perquè clar, es diu que aquest govern no té lideratge, no té... En fi, no està a la una, no van...
Té el vostre lideratge, que és el de Junts.
No. Escolti, sí, aquest és un govern compartit de Junts i Esquerra Republicana. Escolta, les intervencions que han vingut no hem pogut parlar abans. Ell ha defensat una miqueta el Bernat, evidentment, temes que està liderant l'àrea de drets socials, i no he pogut intervenir en aquest àmbit, atès que ell també està aquí, però voldria, diguéssim, pues, sol, per exemple, algunes de les coses que s'està fent molt positivament al departament de, en aquest cas, de la regidoria del Bernat Picornell, en matèria, per exemple, de s'ha augmentat el nombre de policies a la ciutat, cosa que era molt necessari. Teníem un ràtio de policies locals molt baix pel nombre d'habitants que tenim, i la seguretat és una política pública al mateix nivell que altres polítiques.
Per tant,
encara tenim, i per tant hem de pujar més, eh? Per tant, en aquest sentit, doncs, en fi, crec que anem en sintonia. En tema de polítiques socials, permeteu-me una miqueta dir, posar sobre la taula una reflexió que és personal, però que a vegades en matèria passen moltes polítiques, gastar més no vol dir fer-ho millor,
No, clar.
No vol dir fer-ho millor. Ni vol dir ajudar més gent, sinó a vegades potser inclús pot ser malbaratar més. Per tant, el que hem de mirar són els resultats de les polítiques que fem. O sigui, aquells diners que estem dedicant a diferents àmbits en concret, podríem parlar-ho, evidentment, en temes de polítiques socials, el que hem de mirar és quanta gent, no?, realment, evidentment, pateix, diguéssim, una situació, diguéssim, doncs, de pobresa o una situació extrema que necessita ajuda, i quanta és ajudada. I després també quanta se n'en surt. Per tant, crec que fer una reflexió, allò, la deixo d'anar aquí i dir, no, doncs, basada només amb el nombre...
Des de portar l'àmbit, des de tenir estudis que parlen de que hi ha els percentatges de desigualtat, que les ajudes normalment arriben a la capa més baixa, però no estem arribant a aquelles capes que realment no entren per criteris en moltes de les polítiques socials. És a dir, ho dic des d'aquí, de fet, el que tu has dit també t'ho agafo, t'ho compres, és a dir, hem de gastar per gastar, no té per què ser bo.
No, això està el Marroc.
Estic d'acord?
I el Sàhara.
D'acord, ho dic perquè estava intentant defensar la posició. Dir només que, per tant, ja veurem quin és l'efecte d'aquestes polítiques. Crec que ara hem pogut fer un pressupost i, per tant, poder fer un pressupost ja et permet afrontar amb garanties aquests reptes, cosa que si no tens pressupost, a mi que m'expliquin com ho fas. Evidentment, tens unes dificultats de gestió brutals. Per tant, crec que en aquest govern està fent bona gestió i està exercint, en fi, en bona sintonia el lideratge de la ciutat. I per acabar, amb dos temes més. Tema fiscalitat, el senyor de Vox ha llançat un bulo, en fi, en tota regla. O sigui, escolti, Sant Cugat té el tipus impositiu més baix, dels més baixos de Catalunya, del que depèn de la ciutat. Perquè després hi ha altres impostos que no depenen d'aquest ajuntament.
Sant Cugat té una pressió fiscal que
demani,
no està al nivell,
demani,
no està al nivell
escolti,
dels serveis
però, en tot cas, no es preocupa l'ajuntament. En tot cas, no es preocupa l'Ajuntament.
Bueno,
per tant, anem a veure exactament on hi ha, diguéssim, els increments fiscals que vostè abans deia, i per tant no me'ls explica, no? Perquè l'impost que vostè ara ha portat sobre la taula no és un impost que s'ha inventat l'Ajuntament de Sant Cugat.
Ara t'ho explicaré jo.
Ja t'ho explicaré.
Vostès no ho recolzen amb l'agenda 2030 Europa.
Que l'estan aplicant tots els ajuntaments i que els partits del PP i del PSOE hi donen suport a tots els nivells. Per tant, escolti, no vingui aquí a explicar, diguéssim, sopars de duro. I, finalment, tema habitatge, que realment és una problemàtica d'aquesta ciutat, però de totes. O sigui, és que sembla com si el problema de l'habitatge només el tingui Sant Cugat. Vagin a parlar vostès amb tots els alcaldes i alcaldesses o, en fi,
no
o perquè, diguéssim, el senyor Salvador Illa ha fet un anunci de 50.000 habitatges que, en fi, benvingut sigui aquest anunci si es compleix, també, perquè el de les promeses incomplertes i les dificultats...
Jo crec que amb el... Vostès han anunciat 300 que venen del mandat anterior, sí, vull dir que promeses...
Amb el tema de l'habitatge hem d'intentar tocar de peus a terra i veure que és una problemàtica, és una veritat que complexa, que o s'aborda a molt alt nivell, amb solucions a molt alt nivell, o les eines que tenim els ajuntaments per solucionar aquest tema són escasses, no, los següents. Los següents. I qui digui el contrari, menteix. Per tant, nosaltres mirarem, i evidentment, des de la regidoria d'habitatge, farem tot el possible per intentar posar tots els pal·liatius que puguem en matèria d'habitatge, que puguem, i fer tot el que la política d'habitatge que puguem. Però que la gent no esperi miracles, perquè en aquesta temàtica, avui en dia, la solució no està en els ajuntaments, està en altres esferes, i per tant s'han de fer polítiques en altres llocs.
I com a partit no hi estem molt per la labor.
Vaig. Alors, Lluís.
Vinga.
Amb aquest tema de la pressió fiscal... que deia el Jordi, i que deia que Sant Cugat té un dels tipus impositius més baixos de la... de Catalunya, em sembla que deies, no?
Sí, dels més baixos.
Vale. Sí, és possible,
El perquè... que depèn de l'Ajuntament,
No, de l'Ajuntament, l'Ajuntament depèn posar-lo a un nivell o a l'altre, però...
Perquè el cadastre no depèn de nosaltres.
Ja, però cobres molt més, però cobres molts més diners que altres municipis per persona. Sí. És així, perquè el tipus impositiu no és l'únic paràmetre que computa per recaptar. Perquè computa el valor cadastral.
Vale? Que no depèn de nosaltres.
Ja ho sé que llavors,
no, sí,
però a part de que demanis una revisió cadastral,
sí,
et pots sortir a devolver, te pots salir a devolver la revisió cadastral, sí. com la renda, te pots salir a pagar o a devolver. En aquest cas, si fem una revisió cadastral, a mi surten els valors més alts encara. Vale? Llavors, és aquest el perill, i per això no es fa. Vale?
Vale.
Vale. Llavors, què passa? El que sí depèn de tu és el tipus impositiu. I què ha fet el govern de Junts i Esquerra pel 2025? Ho ha fet en aquest 2024 aprovant.
Congelar-lo.
No l'ha congelat, sí, no. Sí, no, sí, no ha congelat res. Ha pujat l'IPC.
Això és un bulo, també.
Fins aquí, pujar l'IPC, podríeu sostenir que la pressió fiscal a Sant Cugat no augmentarà el 2025. Ho podríeu sostenir si agafés només això. Vale? Però és que no existeix només això. Vale? Perquè ja aquí computa una taxa de recollida de residus Perdona un segon, tu acuses a Vox de fer un bulo amb això, doncs jo el que recomano és que no el facis tu, vale? I et recomano que escoltis la gravació de la Comissió Informativa d'Economia que es va produir ahir, vale? I que sàpigues la realitat d'això, perquè almenys al millor te n'enteres del que està passant explicat pel teu regidor d'Economia. Vale? Que això va passar ahir, no ens hem d'anar 3 mesos abans. I què és el que passa? Que va reconèixer ahir que el 2025 els diners que tindran de pagar els ciutadans de Sant Cugat en impostos a l'Ajuntament de Sant Cugat seran més que l'any passat. Vale? Seran menys que l'any passat. Però que el compromís, i és el que va dir ahir, és que durant el mandat aquest efecte de pagar més impostos arribi a compensar-se amb els exercicis posteriors, 26 i 27. Vale?
Això en què es contradiu amb el que he dit?
No.
Pots dir en què es contradiu amb el que he dit?
Doncs
en què
sí.
Es contradiu?
Dius, acabes de dir que no està pujant la pressió fiscal.
Jo t'he dit que pel que depèn de l'Ajuntament, sí. No.
Sí, és no, que depèn de l'Ajuntament tot això. Home.
No, depèn de l'Ajuntament, aquest impost. L'hem hagut d'aplicar sí o sí? O hem de fer desobediència?
No.
Fem desobediència fiscal?
No,
però pregunto.
Que ho expliquis així...
Que depèn d'Europa la pujada de l'IBI.
Espera, déjame acabar. Que ho expliquis així ja és un bulo en si mateix. Perquè no podies baixar l'IBI per compensar-ho? I per no recaptar més? No podries baixar l'IBI? O estàs lligats a mans i peus amb l'IBI? No, pots fer el que vulguis, dintre dels paràmetres legals. I no ho fas, ja està. Reconeixeu-ho, punt.
No, perquè l'IBI depèn de mi. Aquell altre no depèn de mi.
Clar, doncs compensa-ho amb l'IBI.
Que ho convenci la Generalitat.
Estàs demanant més serveis públics?
Que ho convenci l'Estat.
No, jo no estic.
Per què no compensa l'Estat?
Jo el que he demanat és...
Estàs demanant més serveis públics?
Jo el que he demanat
és una millor gestió. He començat parlant de gestió.
Senyor Benejam, no ens ve d'Europa, això? Que ho compensi el Partit Popular en el Congrés de Diputats?
No, el Partit Popular, si no governa el Partit Popular. El Partit Popular, els ajuntaments que governa, ja ho està compensant. Això que demana, sí, ja ho està fent. Mira, fixa tu. Sí, compensant-ho amb l'IBI o amb altres impostos. I tant.
Analitzarem això.
Vinga.
Ara mirarem a Badalona. Ara mirarem a què ha fet el senyor Biol.
Perfecte.
Mirarem.
Perfecte, fes-ho. Marc-ho.
No, jo, parlant de tema pressupost, o sigui, perquè jo, el senyor Puigneró, nosaltres, quan vau tenir el pressupost de l'any passat aprovat, diguem-ne, en temps i forma, ho hem dit públicament, celebràvem que així fos, però com que el debat és més de fons i és on van aquests diners, on es destinen a més, vam votar en contra o podem opinar el que sigui. Però ja que parlem tant de pressupost, precisament també ahir la comissió informativa s'explicava que en un any que ha sigut de contenció i de retallades, perquè això ha sigut així, el pressupost del 24, la despesa el 30 de setembre arriba al 51%. Despesa executada. O sigui, al final, crec que si s'ha de parlar de bona gestió, també hem de parlar de que s'ha fet un esforç excessiu en estressar els serveis públics i municipals, retirant els recursos i, per tant, retallant part del que és l'atenció a les persones, en cultura, en ciutadania, en cooperació, amb algunes partides de polítiques socials, i resulta que, tot i així, hem arribat al 51% de despesa executada al setembre, al 30 de setembre d'aquest any. Jo crec que això és molt preocupant i parlar malament en termes de gestió econòmica, sobretot en un any que ho hem fet passar malament, ho han fet passar malament a molts àmbits de l'Ajuntament i de retruc a bona part dels sectors que depenen d'aquests recursos.
Marcos.
Bueno, en la primera intervención yo valoro el trabajo político de Vox y ahora pues valoraré un poquito...
Si podeu ser
concrets. Sí, súper ràpid, sí. Valoraremos el trabajo realizado por el gobierno actual de Junts y Esquerra, ¿no? Y el resultado es suspenso en mantenimiento de calles y aceras, suspenso en limpieza, suspenso en problema de vivienda, suspenso en fiscalidad, suspenso en seguridad, suspenso en despilfarro ideológico, suspenso en transporte público... No, y no continuaremos así, suspenso en calidad de servicios, etcétera, 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 ¿no? Y mientras tanto, pues bueno, dejar bien claro que hay una alternativa. Necesitamos un cambio radical. Necesitamos un cambio radical. Europa, el mundo está girando, nos está dando la razón. Necesitamos una alternativa. Y la alternativa es un cambio radical en la política, que es representa Vox.
Molt bé. José.
Sí, jo, centrant-me en el tema de l'habitatge, respon al senyor Puigneró, que evidentment no es resol d'un dia per l'altre. La proposta de Salvador Illa, evidentment, evidentment no es farà de cop, però jo crec que és un primer avenç. I també el Sánchez va parlar de l'empresa pública a nivell estatal.
Traiem competències de la Generalitat.
Bueno, si això serveix per tenir habitatge públic...
Molt bé.
Si això serveix per tenir habitatge públic, benvenido sea. A vegades tenir la competència... Abans tenir la competència... Bueno, sí, clar.
Tu imagina...
Quants anuncis fèieu
vosaltres... En un acte de partit polític?
Busca'l,
José.
En un moment independentista, busca'l. Vosaltres feies anuncis?
No. Anuncis del govern en un congrés d'un partit polític.
Que portàveu... Si vosaltres vivíeu 10 anys en constante campanya electoral. Constant, Con la banderita.
Anuncis del govern,
José, ni un. Amb la bandereta i no feia absolutament res. 10 anys...
Treu-lo.
10 anys de paràlisi del govern de Junts i d'Esquerra Republicana i de la Generalitat, només existia la bandera. Per tant, no doni eleccions de res. En aquest cas, perquè en 10 anys es podien haver fet molts habitatges i no heu fet absolutament res, ni uns ni els altres.
Sort que era paràlisi crisi...
Ni uns ni els altres. Ni uns ni els altres. Per altra banda, el tema del manteniment, evidentment, si volem fer manteniment, com deia el senyor Picorena, que quasi que estic d'acord amb ell, senyor Berenjam, senyor de Vox, però m'agrada el seu nombre, s'han de pagar impostos i benvingut sigui, jo el soluciono el problema, benvingut siguin els impostos.
No se puede...
Si ja se paga. Si vamos a hacer las calles con el Moldo Nova, ¿no?
Porque, claro,
evidentemente...
Y no se ha de despilfarrar dinero.
Sí, se paga. Sí, es súper barato.
Se despilfarra dinero.
Se nota que no gobierna y no sabe lo que vale.
Se gestiona mal.
No saben lo que gobierna
y se hacen agujeros en las arcas del ayuntamiento.
Solo saben vender humo y ir a lo fácil, al discurso fácil.
Y ustedes hacer agujeros en la tesorería del ayuntamiento.
No, agujeros sí, para hacer vías y arreglar las calles hay muchos agujeros. Ustedes hacen agujeros para otras cosas.
Pero discurso pagamos todos.
Hablan ustedes que hablan mucho y no gobiernan en ningún sitio, la verdad. Y los sitios no gobiernan, nos han echado.
Bueno, tiempo al tiempo, ¿eh? Vamos de camino, ¿eh?
Sí.
Miren las encuestas y miren sus encuestas socialistas.
Sí. Por eso tenían un banderillero de...
Vale, tornem a l'actualitat. Bernat, molt ràpid i...
Sí, és evident,
Ramon.
Fer una anàlisi de l'últim any, diguem, en una tertúlia, diguem, en la que vas parlar un torn i mig, diguem, és francament complicat. En qualsevol cas, jo, una reflexió general i vaig a coses més concretes. A mi no m'agrada que la tònica general sigui si estic a govern les coses fan molt bé, si estic a l'oposició les coses fan molt malament. I crec que aquí hi ha una miqueta d'això. Jo no vull anar per aquest camí. Jo reconeixo que hi ha molts reptes, reconeixo que s'han de treballar, estenc la mà, intentem treballar plegats i deixem-nos de partidisme. Jo he començat a dir que és evident que el problema de l'habitatge no el solucionarem del dia a la nit i que projectar els últims desenvolupaments de Sant Cugat ràpidament no és una bona idea. I ho anirem explicant al llarg dels propers mesos, la feina que estem fent per projectar, com deia, com hem de fer aquests últims creixements, perquè aquests últims creixements han d'intentar donar una mica de resposta, una mica, que et dic una mica perquè bona part del problema de l'habitatge no és una problemàtica estrictament local, però el que sigui local sí que ho hem de rematar en aquest sentit. Jo crec que el que hem de fer és fer un zoom out, ampliar, mirar el 100% de la pel·lícula i veure fins a quin punt... entenem les coses com s'estan produint o no. I vull apuntar algunes coses molt concretes. L'Àlvaro Benejam abans deia que les llicències... Escolti, aquest govern treballa perquè les llicències... el temps d'espera de les llicències millorin. Però també és veritat que el darrer govern va incorporar 10 persones al servei de llicències que ha ajudat a que això funcioni. Per tant, estaria bé dir-ho tot. Perquè, si no, sembla que estiguem com enganyant el personal i estaria bé, doncs, com deia, mirar sempre...
Jo t'ho admeto, però en aquell moment no va millorar...
Ara no ho has dit, ja, perquè tu saps perfectament que una llicència no és immediata, diguem, la tramitació.
No, però queda el Ramon per parlar, eh?
Jo el que he dit és que la vau empitjorar quan vau arribar.
Deixa'm dir dues coses. No, per contestar també al Marc, en relació a la comissaria al costat dels jutjats, hem dit que la comissaria va al costat dels jutjats. No és que comissaria ara ja no hi pot anar perquè hi van al jutjat. Si et revises el que es va dir quan vam fer aquest anunci, ho veuràs correctament. En relació a residència, a veure si es concerta places o no. Si deixes el plec, veuràs que estan obligats a concertar places. L'única manera que Sant Cugat tingui més places de residència pública ara mateix, l'única manera, i si demà hi és una altra, jo encantat de treballar-la, però si l'única manera avui és la manera com ho hem fet, que és la nostra manera que ens agrada...
No, a un tercer.
No, però ja, però és que és l'única manera.
Quan l'has concertat les 120 places?
Que està obligat a fer-ho. Està obligat.
Però
quan
la,
surti,
però
la
Generalitat
quan
no.
Surti la concertació de les places...
La farà la Generalitat.
La Generalitat
concerta
atongades.
Un moment, i Ramon, per acabar.
I a Sant Cugat no es cobreixen perquè la gent no s'hi presenta. Si obliga la gent a presentar-s'hi, llavors tindrà places públiques.
Ramon,
vinga. D'única manera, siguem seriosos.
Jo estic d'acord amb el que comentava el Bernat al principi i precisament abans, per no allargar-me, no he volgut allò, però jo també volia destacar coses bones que han passat aquest any en el govern, o que ha fet el govern, com per exemple tot el que és la inversió en climatització i en ombres a les escoles, que crec que es va fer una inversió molt potent abans de l'estiu i que s'ha pogut avançar i que espero doncs, que l'any següent segueixi avançant. Jo estic d'acord, com deia el Bernat al principi, de que des de l'oposició no només hem d'estar en contra de tot i que hem de poder celebrar les coses positives i des del govern també s'ha de ser crític, efectivament. Passa que també és veritat que és més difícil ser constructiu quan això doncs, passa el que acaba de passar ara, no? Que t'entens les coses pels mitjans, mal explicades, no? Amb el tema doncs, de la comissaria o dels jutjats, etc. O malenteses, clar. És a dir, però si tenim una voluntat d'avançar plegats, etc., doncs, escolta, convoqueu-nos ja una santa vegada per parlar de pla d'equipaments i aquestes coses no és que fa més d'un any que vam aprovar una moció dient que faríem això. I a més vam dir que ho faríem abans de final de 2023. S'està acabant el 2024.
Ho farem.
Doncs estem ja fora de temps. Agrair-vos al Jordi Puznaró, Bernat Picornell, José Gallardo, Álvaro Benejam, Marcos Simarro, Marcos Rodríguez i Ramon Gutiérrez. Assistir avui, alta intensitat, com sempre, a la tertúlia política, la darrera d'aquest 2024. Tornem al 8 de gener de 2025. Desitjar-vos que tingueu doncs unes bones festes de Nadal i també que s'iniciï aquest 2025 de manera positiva. La informació, com sempre, continua a cugat.cat, segona hora del magazín Faves Comptades, amb la Carme Reverte. Gràcies a tots els que heu participat en aquesta tertúlia política.
Molt bona Nadal. Gràcies. Gràcies. Ràdio